Llimpiolot, professionals de la neteja, patrocina la salsa brava de l'esport.
En estos casos, o te mueves por dinero o por ilusión. Y yo traigo mucha ilusión, obviamente. Entonces, yo creo que estoy preparado para ayudar al equipo y puedo garantizar que además, en un tramo tan cortito como tenemos un par de meses, vamos a intentar optimizar al máximo al equipo. O sea, sacar lo mejor de ellos y a ver si con un poco de suerte pues ponemos al equipo pues en una categoría en la que yo creo, por historia, pues que merece un poquito más arriba, ¿no?
És Mànix Mendiola, és el nou entrenador del primer equip de la Unió Esportiva Olot. David Planella, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, què tal? Bon dia.
Content amb el canvi?
T'ho diré a final de temporada. És difícil.
No té gràcia, clar. Això, t'has de mullar una mica abans.
No, a veure, d'entrada content no, perquè a ningú li agrada que es destitueixi un entrenador, i hem de començar per aquí, no? La destitució d'Albert Carbó és dolorosa, a tots ens ha sabut greu, és un tècnic que estava molt implicat amb el projecte, amb el dia a dia de l'equip, que havia treballat molt bé des de principi de temporada i que l'ha acabat condemnant aquesta mala ratxa de resultats, aquest balanç de 10 punts de 24 que ha provocat que l'Olot ja no depengués d'ell mateix per guanyar la Lliga i per tant per pujar directament a Segona Federació, que era el màxim objectiu, estalviar-te el play-off i pujar de manera directa. Això s'ha complicat molt, la dinàmica de l'equip no era bona, som a final de temporada, és una etapa crucial del curs i el Consell d'Administració ha decidit fer aquest canvi de rumb buscant un revulsiu a la banqueta i en aquest cas anant a buscar un clàssic de les banquetes de categoria superior, de segona B, com és Mànix Mendiola. Ara en parlarem d'un perfil molt diferent a Albert Carbó. D'entrada, m'agrada. Sí, el que passa que hi ha moltes coses a comentar i a analitzar, eh? Evidentment, jo crec que és d'un tarannà, d'un caràcter que caurà bé tothom, és a dir, és molt difícil que et caigui malament Mànix Mendiola. Per tant, d'entrada, el primer pas, la benvinguda és molt bona. Veurem a partir d'aquí què pot fer el tècnic basc en aquestes quatre jornades de Lliga que queden i el més que probable play-off.
És el que anava a preguntar. Primer de tot, David, en dos mesos ja es pot fer un revulsiu com el que es necessita? És a dir, realment té molt poc temps de marge per fer alguna cosa?
Sí, però hi ha molt bona feina feta. És a dir, jo crec que en aquest cas està ben analitzat. La situació és que l'Olot necessita un canvi de rumb, però sobretot moral, mental, no? És a dir, l'equip havia demostrat durant gran part d'aquesta temporada que és molt bo i que pot ser el millor de la categoria. Això ho ha demostrat, s'ha treballat bé, hi ha molt bons jugadors, ningú dubta del talent que té aquesta plantilla, sobretot a la part ofensiva, que és la que últimament està costant una mica més que funcioni, perquè no es marca en tants gols com abans, l'efectivitat no és la mateixa, i es tracta que aquests jugadors tornin a creure en ells mateixos, tornin a creure que són bons, com han sigut aquesta temporada. Per tant, jo crec que té poc temps Mànix Mendiola, però la feina que ha de fer va més enllà d'allò tàctic, no? Fins i tot d'allò tècnic, és una qüestió molt mental, i en aquest cas sí que pot ser un bon revulsiu Mànix Mendiola, perquè ell mateix ho explicava a la presentació, és un tècnic de caràcter, però d'un caràcter ben entès, és a dir, parlant clar, no és d'un caràcter de mala llet, de fer que els jugadors vagin al límit i d'exigir-los. No, és un tècnic que entén els jugadors, que sovint és amic dels jugadors, no? I aquest tarannà jo crec que és el que ara pot funcionar a la Unió Esportiva Olot.
David, pel que expliques, donaria la sensació de que hi havia com un cert desànim, no?, a la plantilla.
La plantilla havia caigut, sí, jo crec que havia deixat de creure una mica en ella mateixa, no? I ho vèiem en els partits, i ens passava també a nosaltres que vingués qui vingués, ens enfrontéssim contra qui ens enfrontéssim, ens semblava complicat, i no hauria de ser així. L'Olot ha estat durant 19 jornades el líder de la categoria, té una plantilla molt bona, i per tant l'Olot s'hauria de creure superior a tothom. Segurament ara s'ho havia deixat de creure, i això feia que es perdessin partits que, com el de la setmana passada, no s'haurien d'haver perdut, no? Aquest Olot Peralada que ens guanyen a l'últim minut o al minut 93 amb el gol d'Adrià Casanova en una de les últimes jugades del partit, no? Segurament o l'expulsió que marca el partit de l'altre dia, en un altre estat d'ànim,
sembla que
amb més confiança, aquestes decisions
Tenim algun problema, David? No sé si és una qüestió del wifi o és una qüestió de la línia, que en aquest moment acaba de caure. Sí, hem perdut en David. David, ets aquí?
Soc aquí.
Val. A veure, comentaves, parlàvem una mica del desànim que a priori semblava que hi podia haver. Tu deies que la plantilla havia deixat de creure en ella mateixa, no? I que per tant ara potser cal una mica recuperar aquesta il·lusió.
Sí, i una mica aquest és l'objectiu de Mànix Mandiola, intentar que l'equip torni a creure en ell mateix com ha fet aquesta temporada, perquè és el que deia, no? Segurament aquestes decisions que s'han pres en aquests últims partits, l'expulsió de l'altre dia de Gerard Batalla, però més enrere també, no sé, l'expulsió d'Aimar Moratalla, també en un partit de casa. Bé, no, són decisions que segurament els jugadors no haurien pres si creguessin més en ells mateixos.
Doncs sembla que tenim aquesta connexió una mica perduda. Fem una petita pausa, Rei. Tornem a recuperar ja la comunicació amb en David Planella, perquè tenim moltes coses per parlar. Hem de parlar d'hoquei, que ells sí que ho tenen ja pràcticament tot fet pel que queda de temporada, i amb molt bones notícies. I hem de parlar també del CPA Olot, que aquest cap de setmana té el campionat català.
Indústries, sales blanques, oficines, comerços, vidres, pàrquings, grafits, comunitats de propietaris, xemeneies. Què necessites netejar? Neteges Llimpiolot. Professionals de la neteja. Notaràs els resultats. Informa't a llimpiolot.es o al 972 26 68 72.
A veure, David, si et tenim per aquí. Sí?
Sóc aquí. Ara, a veure si l'internet... Ara sí, eh?
Ara hem tret el wifi, no, suposo?
Sí, a veure si així funciona millor.
Vinga, va, doncs som-hi. Val, doncs dèiem, volies parlar una mica del perfil del nou entrenador de la Unió Esportiva Olot, un home veterà, un home que té moltíssima experiència en categories superiors. Una mica sobre aquest perfil, David, què en podem destacar, tenint en compte això, que només té 2 mesos i escaig per intentar redreçar la situació, perquè m'imagino que l'objectiu és pujar de categoria encara, no?
Sí, l'objectiu és pujar, i ara no és tan important com s'aconsegueixi, no? Fins ara l'objectiu era quedar primer i pujar directe, ara ja es tracta de pujar segurament, molt probablement, havent de fer el play-off, i per això estem parlant de 2 mesos. Si parléssim només de Lliga, quedaria un mes. Realment, si l'Olot ara dona la sorpresa i queda primer, que encara ho pot fer matemàticament, no serien 2 mesos, sinó només un mes, 4 partits, els que hauria de jugar la Unió Esportiva Olot de Lliga regular. Després d'aquests 4 partits vindrà el play-off. I Mànix Mandiola té aquest temps per intentar pujar la Unió Esportiva Olot a Segona Federació, l'antiga Segona B, de la qual ell és un expert, perquè és un clàssic de la categoria. Ha dirigit més de 500 partits a Segona B, Mandiola, i sempre equips top de la categoria, equips que han acabat jugant el play-off per pujar a Segona A. Clar, estem dient que és un expert.
Vaja, avui sembla que tenim molt mala sort amb les comunicacions. Si no, haurem d'anar a la manera tradicional, eh?
Ui, que disputa...
David, és que t'hem tornat a perdre, no sé, avui sembla que tenim mala sort.
Ostres, no hi ha manera, tu. Amb les
comunicacions. Bé, deies que tenim això, no?, que tenim aquests 2 mesos i escaig, eh? Tornem allà, una mica allà on érem.
Val, sí, ja no sé què heu sentit i què no.
Això. Que en una situació normal tindria un mes de Lliga, però que com que ja no s'aspira a pujar directament, sinó que es dona per fet que s'haurà de fer aquests partits d'ascens, doncs que realment són 2 mesos.
Sí, en principi hem de pensar que són 2 mesos, i si llavors ho fem tan bé en aquests 4 partits de Lliga regular i el Manresa no ho fa tan bé i pugem directament, doncs ja ho tindrem fet. Però si no, són 2 mesos de competició, un mes de Lliga i el play-off. I deia que Mànix Mandiola és un expert en fases d'ascens, ho hem comentat als informatius, el que passa que és un expert en fases d'ascens per pujar a Segona A, cosa que encara té més mèrit, no?, el futbol professional. Ell ha dirigit més de 500 partits a l'antiga Segona B, sempre equips top de la categoria, que han acabat jugant jugant la fase d'ascens i n'ha jugat fins a 8. Ha pujat només en una, però clar, la dificultat de pujar al futbol professional és molt alta, no? En aquest cas, Mànix Mandiola intentarà pujar a segona federació, a l'antiga segona B, cosa que ja va aconseguir també el seu dia amb l'Eibar, a qui fins i tot va arribar a portar a segona A. Per tant, ens encomanem a l'experiència d'un tècnic molt veterà, 63 anys, a punt de fer-ne 64 aviat, per intentar que l'Olot redreci el rumb, canviï la cara, canviï la dinàmica i pugui fer un gran final de temporada.
David, tu ara comentaves, té 2 mesos, ell també ho ha dit i ho hem dit als informatius, signa fins a final de temporada, l'objectiu està clar, però després hi hauria possibilitat de que es quedés com a entrenador, o el pacte realment és ben bé vine, intenta pujar l'equip i després ell té altres projectes?
Mira, ahir li vam preguntar si ell pensava, no, més enllà d'aquests 2 mesos, que podria ser una bona opció a llarg termini la de la Unió Esportiva Olot, i no es va voler mullar. Diu que anem pas a pas, primer mirem què passa en aquests 2 mesos i a partir d'aquí es valorarà. Jo entenc que si Mandiola aconsegueix l'ascens a segona federació, és possible que se li proposi continuar i és possible que ell valori la continuïtat, no, depenent també de com s'hagi sentit en aquests 2 mesos aquí, no? Ell estava ara, entre cometes, molt tranquil, estava vivint al País Basc i ve expressament a Olot per intentar pujar a l'Olot a segona federació, però ve amb la idea d'estar-s'hi de moment 2 mesos. Llavors ja es veurà, suposo que les dues parts s'asseuran i valoraran què cal fer de cara a la temporada que ve, sempre però depenent de si s'ha aconseguit o no l'ascens a segona federació.
Escolta, David, el president de l'Olot sempre parla de l'Eibar com un referent, com un equip en el qual emmirallar-se. Tu creus que el fet de que en Mànix vingui precisament d'haver entrenat equips com, per exemple, l'Eibar, ha estat un factor que hagi fet decidir el Consell d'Administració a contractar-lo?
No ho sé ben bé si va en aquest camí. Sí que ahir a la roda de premsa Joan Agustí va tornar a recalcar que l'Eibar és un exemple al qual s'emmiralla la Unió Esportiva Olot, i és un molt bon exemple perquè és una ciutat de tamany molt semblant a la ciutat d'Olot, Eibar, i Mandiola és d'allà, ha entrenat l'Eibar, té una penya fins i tot amb el seu nom a l'Eibar, sí. Per tant, sí, ve d'allà i coneix perfectament aquesta filosofia, i de fet el mateix Mandiola ahir a la presentació destacava que només d'arribar ja havia vist moltes similituds, no, amb el que hi ha a la seva terra i el que hi ha aquí a Olot i a la Garrotxa, no? Però jo crec que més enllà d'això, el que ha convençut a l'Olot és aquest tarannà que té Mànix Mandiola, la seva experiència sobretot en finals de temporada en què els seus equips es jugaven ascensos, un tècnic a més de cartell, un tècnic de segona B, no de tercera divisió, i com dic, l'experiència sobretot, no? Crec que són els motius que han portat a l'Olot a fitxar Mandiola.
Bé, i com s'entrena, o com s'entrenarà, o com s'estrenarà, més ben dit, com s'estrenarà en Mànix aquest proper cap de setmana, contra qui? Contra qui serà aquest debut?
Contra un altre equip, l'Hospitalet, que també ha canviat d'entrenador. Per tant, serà un duel de noves banquetes, el d'aquest diumenge. També aposten per un tècnic veterà, també 63 anys, Diego Quintero. És curiós perquè són els dos equips que a principi de temporada partien amb l'objectiu innegociable de pujar a segona federació, l'Hospi i l'Olot, amb les plantilles en teoria més bones i amb els pressupostos més alts de la categoria. I mira, tots dos canvien d'entrenador a final de temporada, no? L'Olot perquè ha caigut d'aquesta primera plana i té més complicat l'ascens directe, i l'Hospi perquè mai ha acabat de girar rodó, perquè sempre ha anat allò de manera irregular, situant-se a prop de la zona de playoff, a vegades a dins, a vegades a fora. Ara és a fora d'aquesta zona de playoff, i l'Hospitalet s'encomana a Quintero per intentar entrar a la fase d'ascens i pujar també a segona federació. Però també és curiós això, que els dos tècnics eren molt joves, tant Albert Carbó com Cristian García, els tècnics de l'Olot i l'Hospitalet, i els dos clubs ara aposten tots per l'experiència de Mandiola i Quintero.
Vaja, doncs també serà un duel d'entrenadors, no? Perquè clar, tots dos voldran demostrar que el canvi ha sigut per bé, i per tant com a mínim han d'anar a guanyar i a demostrar davant de la seva afició que l'aposta ha estat bona, no?
Clar, es diu molt allò del tòpic, no? Entrenador nou, victòria segura. En aquest cas, no podrà ser en tots dos casos, és impossible, i tots dos necessiten guanyar. Serà un molt bon partit de futbol, una altra final, la d'aquest diumenge al camp de l'Hospitalet. Jo et diria que amb la pressió situada molt més al bàndol local, a l'Hospi, que si perdés quedaria molt despenjat en la lluita per entrar al playoff. L'Olot, com a mínim, la possibilitat aquesta de jugar al playoff la té pràcticament assegurada. No és matemàtica, però és virtual la classificació de l'Olot pel playoff, i ara el que busca l'Olot és acabar bé la temporada, i com dèiem abans, si ho fas tan bé que acabes primer, és genial, però si no, ja saps que hauràs d'anar a jugar a la fase d'ascens.
Doncs va, a veure com va aquest canvi, aviam si es converteix en un revulsiu i torna la il·lusió al vestidor de la Unió Esportiva Olot. Els que estan més que il·lusionats són els de l'hoquei.
Sí, 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 i sí! Som equip d'Hockey Lliga Plata, una temporada més!
L'hoquei Olot ja ha aconseguit l'objectiu de la temporada.
Ja ha aconseguit l'objectiu de la temporada el Club Hockey Olot i es manté en una categoria que a priori era molt adversa, David.
L'hoquei Lliga Plata, la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal, en el debut han aconseguit salvar-se a 4 jornades del final. Té molt de mèrit la temporada que ha fet l'equip de Jordi García, ja amb la tranquil·litat al sac, ja sense haver de patir, jugarà aquest dissabte a la pista d'un raspeig que ja ha baixat. Per tant, ara, partit intranscendent el d'aquest cap de setmana, encara en quedaran 3 més, però bé, l'hoquei Olot sols pot agafar amb la tranquil·litat que s'ha merescut. No? Evidentment, Jordi García, ja l'escoltàvem, deia que anirien a guanyar, a competir, però ara ho pot fer d'una altra manera, eh? La pressió ja se la treuen de sobre. L'hoquei Olot ha aconseguit l'objectiu i, com dèiem, té molt de mèrit, perquè en el debut s'ha salvat amb molta antelació després de fer una gran segona volta de competició.
Sí, precisament, David, hem vist amb l'hoquei aquesta progressió ascendent des que va entrar fins ara, a 4 jornades per acabar, que ja s'ha assegurat la permanència. Clar, aquesta progressió ascendent, entenc que de cara a la temporada vinent pot fer que potser es pugui aspirar alguna cosa més que només quedar-se, no?
Clar, és que aspirar alguna cosa més depèn del que et refereixis, no? És a dir, salvar-te amb més tranquil·litat, intentar estar a la mitja taula, no patir tant, ser més regulars durant la temporada, això sí. Mirar més amunt és un objectiu que l'hoquei Olot es planteja, però a llarg termini, el fet d'intentar pujar a l'hoquei Lliga, no, jo crec que seria un error plantejar-se l'any que ve amb l'objectiu de fer un pas més pensant en pujar de categoria o estar al grup de dalt. És molt complicada aquesta Lliga, hi ha equips molt grans, amb pressupost, amb història. A més, recordem que a l'hoquei Lliga Plata hi ha dos grups, llavors depèn molt de l'estiu, el sorteig, on et posa, no? Aquest any, de fet, l'hoquei Olot havia tingut mala sort, havia quedat enquadrat al grup més difícil, aparentment més difícil, i tot i així s'ha salvat amb molta antelació. Per tant, a poc i bona lletra, com han anat fent fins ara, no? Treballant bé, mantindran la major part del bloc, segur, l'entrenador ja està confirmat també, Jordi García, que seguirà, i per tant, han de tornar a anar pas a pas, però amb l'aprenentatge, no?, com deies, d'aquesta temporada, i s'ha vist a la segona volta, i per tant, la temporada que ve també s'ha de notar que ja porten una temporada a l'hoquei Lliga Plata i que aquesta adaptació està feta, no? A partir d'aquí veurem què passa, perquè mai 2 + 2 no fan 4 en el món de l'esport, i per tant, per molt que ara hagis fet una gran segona volta, no vol dir que l'any que ve hagis de començar bé, s'ha de tornar a treballar bé, però bé, la part bona és que l'hoquei Olot té temps de planificar aquesta temporada que ve i que aquests últims 4 partits li poden servir també per començar a preparar la temporada que ve. Segurament veurem joves del planter que jugaran. Hem vist ja Adam Gossinyer a molts partits i segurament en veurem algun altre, i això també és una molt bona notícia, que joves de sota puguin pujar i ja tastar l'hoquei Lliga Plata.
El que també ha anat in crescendo, i aquí sí que esperem que hagi vingut per quedar-se, és l'afició.
Sí, l'afició que, vaja, l'altre dia va tornar a omplir el pavelló d'esports el dia D, no?, contra el Vilanova, en aquesta final per la permanència, en què l'hoquei Olot tenia xarxa, perquè si perdia sabia que encara tenia més possibilitats, però ho volia tancar a casa i amb la seva afició el dia de Carnaval, i realment el que es va viure al pavelló va ser una continuació de la festa del Carnaval, eh?, amb gent fins i tot disfressada, vaja, 900 persones, a prop d'un miler d'espectadors, que és una xifra bestial, i ho vam sentir per la ràdio, eh?, l'ambient era majúscul, i això és la gran victòria que ha aconseguit l'hoquei Olot aquesta temporada. Més enllà d'aquesta permanència, que és molt meritòria i molt destacable, el més important, el que quedarà sobretot, és aquest ambient que s'ha creat al pavelló d'esports, amb dues penyes d'animació, amb prop de 900 persones ja en 2 partits consecutius. Vaja, les xifres són realment espectaculars, i potser ningú no s'ho pensava a principi de temporada que fossin tan importants.
I tant que no, de fet, David, és que ha estat durant els partits que la cosa s'ha anat com retroalimentant, no? L'afició ha anat creixent, no sé si també per efecte de les nostres transmissions, que aquí amb en Roger i Isern, escolta, són tot un espectacle, però en qualsevol cas sí que és veritat que hi ha hagut un canvi, sobretot si ho comparem amb el principi de temporada, quan tothom estava molt a l'expectativa, no?, de les circumstàncies.
Sí, sempre hi havia hagut gent, però evidentment l'explosió ha arribat aquesta segona volta. Ha sigut com l'equip, eh? Si us hi fixeu, tot ha anat pujant, no? Lentament, a poc, però ben fet, i aquesta segona volta afició i equip han explotat. Potser una cosa és conseqüència de l'altra, no? I realment fa goig veure el pavelló d'Esports d'Olot. Tot ja ha fet, evidentment, les transmissions, la bona feina que està fent l'hoquei Olot des de fa molts anys. Això no és fruit de fa dues temporades, fa molts anys que es treballa bé. I el fet que a l'equip hi hagi 9 jugadors d'11 d'Olot, que aquesta és la xifra més important, home, això també hi ajuda moltíssim, no? Quan la gent se sent identificada amb l'equip, perquè la gran part de l'equip és d'allà, de casa, doncs evidentment hi ajuda molt més, i encara fa que tingui més mèrit. És que l'hoquei Olot no va fer ni un sol fitxatge a l'estiu per afrontar una nova categoria.
És veritat.
I això és que, vaja, jo crec que qualsevol altre equip al seu lloc ho hauria fet completament diferent, i en canvi l'hoquei Olot va ser molt fidel a la seva filosofia, va confiar en el bloc que va pujar a Nacional Catalana i, mira, ha donat els seus resultats i els seus fruits.
El CB Olot comença la temporada amb bon peu. El CB Olot es proclama campió territorial de Girona del 2022. L'enhorabona al CB Olot.
Doncs vinga, a veure si ara aconsegueixen el campionat català, David, aquest proper cap de setmana també. Seguim encara sobre rodes.
Sí, cap de setmana intens, eh? Amb hoquei patins, dissabte a la tarda i diumenge a la tarda amb el Club Patinatge Artístic Olot a Ràdio Olot, amb aquest campionat de Catalunya que es disputarà al Palau d'Esports de Granollers, un pavelló que coneixem d'haver-hi estat en un campionat territorial l'any del Glòria, que no es va poder disputar el territorial a Fontejau i es va anar a Granollers. Va agradar molt el Palau d'Esports de Granollers com a escenari de patinatge artístic i la Federació Catalana hi ha confiat per aquesta i en principi per dues temporades més. Podem confirmar que els propers campionats de Catalunya es faran en aquest escenari, a Granollers, i buscarem aquest diumenge, doncs, el títol de campions de Catalunya, revalidar-lo en categoria gran, de grup gran, i també júnior, eh? Tant el júnior com el grup gran són els vigents campions catalans.
Molt bé, a veure si surt tan rodona aquesta coreografia com va sortir la del campionat gironí a Fontejau, que va deixar a tothom amb la boca ben oberta.
Sí, el ball escalant, que va agradar moltíssim en aquest campionat territorial, tindrem la segona oportunitat de veure'l ara en el campionat de Catalunya, a veure si fins i tot amb algunes millores que encara el podríem fer més rodó, més espectacular. Realment el recorregut que té aquesta coreografia aquesta temporada és molt gran i pot ser un gran any pel Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. El ball escalant sortirà quart de 7 conjunts en aquesta competició de grup gran, en què més enllà del Girona i del Celrà, que van ser els únics rivals en el campionat de Catalunya, aquest cop n'hi haurà més, n'hi haurà 7 en total de participants. Hi haurà també el Sant Just, el Mataró i, com a rivals més importants, candidats també al podi, el Masnou i el Tona. El Masnou ja fa anys que hi és, el Tona últimament està també progressant molt bé i situant-se sempre a la part alta de les classificacions. Això la competició de grup gran. Hi haurà també el diumenge a la tarda, la seguirem també a Ràdio Olot, la competició júnior, en aquest cas amb el ball decisió final, que tancarà la competició, sortirà 12è de 12 conjunts, i dissabte, el dia abans, haurà obert el foc el grup petit, que recordem que s'estrena aquesta temporada, el grup petit del CP Olot en aquesta modalitat, que va quedar segon de Girona i que ara buscarà també una bona posició en aquest campionat de Catalunya, en què seran fins a 23. És increïble, eh? Són molts grups petits els que hi ha aquesta temporada. Ja ho vam destacar fa unes setmanes, que aquest any hi ha pocs grups grans perquè els grups han tingut dificultats per fer un equip, no?, d'aquesta magnitud, de tantes patinadores, i en canvi molts han anat a parar a la modalitat de grups petits, en què és més fàcil fer un equip. Doncs mira, 23, el CP Olot sortirà 13è amb el seu ball purgatori.
David, ara ho dèiem, eh? Evidentment en el gironí ja va quedar clar, vam veure els balls de tots els competidors i el CP Olot va acabar sent clarament guanyador. En aquests, en el campionat català, els balls, sabem alguna cosa dels altres balls i quines possibilitats tenen de poder fer ombra o no al CPA?
A veure, pel que fa a grups grans, jo crec que el que deia, que Masnou, Tona i Girona són els grans rivals del CP Olot, però Jo et diria que, com cada temporada, Masnou i Tona una mica per sota de Girona i Olot, no? És a dir, ara mateix, si haguéssim de fer pronòstic, segurament diríem que CPA Olot primer, CPA Girona segon, amb la distància que hi va haver ja en el campionat de Girona. Veurem si el Girona ha corregit alguna cosa, ha canviat alguna cosa del seu ball. Això també sol ser habitual en els balls del CPA Girona, que es canviïn coses, per tant estarem pendents d'aquests sinapsis del CPA Girona, i per sota jo crec que, buscant aquest de tercera plaça, hi haurà la lluita entre el Masnou i el Tona, no? Qualsevol altra cosa seria una sorpresa, és a dir, que Masnou o Tona fessin aquest pas endavant fins al punt de posar-se a l'alçada de Girona i CPA Olot seria molt sorprenent, però competir per entrar al Poi segur que ho faran i que portaran un bon nivell tant Masnou com Tona. El Masnou en la seva línia, i el Masnou sempre sembla que jugui una lliga diferent, no? En aquest cas sempre ho comentem, és un ball més de dansa, més que de patinatge, i aquest any continuen accentuant aquest perfil més seu, no? I el Tona, doncs, un ball més convencional en aquest cas.
Fins a quan poden variar el ball? Perquè entenc, David, que un cop tu presentes un ball, aquest ball, la base ha de ser la mateixa, no?
Sí, és a dir, un ball no el pots canviar en excés durant una temporada. Es poden fer petits retocs, però l'essència del ball no la pots canviar. El que sí que es poden és canviar figures, canviar moments, canviar... Però el que és l'essència, no, això no es pot tocar. Per tant, són petites coses, però a vegades una petita cosa pot ser un canvi prou important, no? Com per canviar una part del ball o la direcció del ball en aquell moment. Veurem què fa el Girona, eh? No està confirmat que hagi fet cap canvi, però com que a vegades ho sol fer i no li va acabar d'anar del tot bé aquest campionat de Girona, podria ser que de cara al català o futurs campionats, recordem que aquí el més important és el proper, el d'Espanya, que és on et jugues poder anar a Europa i al món. Aquest campionat de Catalunya és com una prèvia, no, d'aquest campionat d'Espanya, però veurem on estan els grups, a quin nivell estan abans de jugar-se les classificacions.
I abans d'acabar, David, evidentment avui deixa'm que et pregunti, pregunti o que comentem d'alguna manera el rècord històric que va haver-hi d'assistència al Camp Nou en un partit femení. Ja era hora que juguessin al Camp Nou, una final de Champions on el Barça va acabar guanyant el Madrid per 5-2. Era espectacular veure la quantitat de gent que hi havia i l'ambient que hi va haver-hi al Camp Nou, no?
Sí, més de 91.000 persones, com dius, rècord històric mundial d'un partit de futbol femení. L'anterior el tenia la selecció dels Estats Units. Vaja, és que sobre les paraules, no? El que ahir es va veure, veure i viure al Camp Nou, amb un públic a més molt familiar. Hi havia molts nens i nenes a l'estadi, molta gent jove, molta gent que hi anava per primera vegada al Camp Nou, que per tant va debutar i tindrà aquest primer record d'haver anat al Camp Nou a veure l'equip femení del Barça, no? Segur que marcarà un abans i un després aquest partit. Moltes vegades diem que aquests partits són focs artificials, però en aquest cas jo crec que anirem una mica més enllà, eh? Crec que a partir d'ara el Barça s'hauria de plantejar, i segur que s'ho ha plantejat ja, acollir els partits de Champions al Camp Nou. En principi a semifinals ho tornaran a fer, ara han passat a semis, i realment ha de ser això, eh? Un punt i a part, un abans i un després en el futbol femení, que ha de servir de... perquè realment nenes vulguin jugar a futbol, perquè tothom cregui en aquest futbol femení. Si s'hi aposta es pot aconseguir. La prova és el partit d'ahir. Evidentment que hi havia molta promoció, evidentment que les entrades van ser a l'abast de tothom, a preus reduïts, i això està molt bé. A veure si podem anar veient aquests partits a grans camps de tot arreu. Potser no sempre amb 90.000 persones, però consolidar xifres molt altes en futbol femení és el que falta.
David, perquè vist aquest resultat, creus que ahir molta gent hi va anar per militància, per demostrar a les jugadores i al club que confien en el futbol femení, que s'ha de fer aquesta aposta que tu reclames decidida i valenta per al futbol femení, més enllà de l'interès que pogués tenir el propi partit? Molta gent hi va anar per fer costat precisament a les jugadores.
Sí, jo crec que pràcticament tothom hi va anar per anar a fer història, perquè el que era el tema esportiu, l'eliminatòria havia quedat ja pràcticament encarrilada a Madrid. En el partit d'anada el Barça ja va anar a guanyar allà amb dos gols d'avantatge, i era difícil que el Madrid pogués remuntar aquesta eliminatòria, perquè el Barça és molt superior, com ahir es va tornar a demostrar, a tothom, no? El Barça té la capacitat que, tot i que li puguin aguantar una part o una mica més d'una part, com ahir va fer el Madrid, que es va posar posar 1-2 al Camp Nou, llavors té la capacitat de destrossar el rival en molt poc temps, no? Té una superioritat aclaparadora, està a anys llum de la resta i ho està demostrant. És el gran favorit per guanyar-ho tot una temporada més, aquest Barça femení. I per tant és el model a seguir. És que aquí hi ha molt de debat, perquè és clar, a la Lliga el Barça n'hi va endossar 9 al segon classificat, que és la Real Societat. Clar, realment la gent es pregunta què hem de fer, no? El Barça ha de baixar el nivell o són els altres el que l'han de pujar?
Que l'han de pujar, no? Clar.
I ahir el mateix amb aquests 91.000 espectadors al Camp Nou, no? Ningú més podrà fer això a la Lliga Espanyola. Primer perquè no hi ha cap altre recinte esportiu a la Lliga Espanyola amb més de 90.000 seients, però més enllà d'això té una capacitat el Barça que no té ningú més, no? I es tracta que la resta mirin de copiar aquest model. Per això és important el partit d'ahir, per això és important la ratxa que porta el Barça a la Lliga, que ja l'ha guanyat quan encara falten jornades pel final. Per això és important els èxits internacionals que últimament està aconseguint el Barça, a veure si aquest any pot tornar a guanyar la Champions, la pilota d'or de l'Alexia Putellas, tots aquests fets, no?, que fan que el Barça sigui un model a seguir i que la resta l'hagin de seguir per força. És que el Madrid també s'hauria de posar al nivell del Barça, té recursos per fer-ho, a veure si s'hi aposta més, i la resta de clubs tres quarts el mateix, no?
Cap diari espanyol, he de dir, se n'ha fet ressò com a mínim a la portada. Això també ja ho diu tot, eh?
Home, és simptomàtic i és una molt mala notícia. La veritat és que ahir sí que els digitals, almenys els esportius, sí que obrien amb això. Avui no ho he comprovat, però entenc que el paper, els esportius també deuen obrir amb això, espero.
Sí, els esportius. Sí, perquè veig el Mundo, veig l'esport, veig l'esportiu, sí, en aquest cas. Bé, en el cas del Mundo Deportivo, sí, tenen al capdamunt de la capçalera titulant Duelo Record i també parlen de la Màquina Roja. Que...
Bueno, el Marca, la portada l'ha posat al revés, és a dir, l'ha posat com en horitzontal i posa el 91.553, parlant de que el clàssic, així també incorporen el Madrid, evidentment, és rècord mundial, no? Sí que li dedica tota la portada. Jo una cosa que em va agradar molt... és també, i a mi, bueno, jo no sempre ho he vist amb els altres partits del Barça, és l'esportivitat amb la que van viure tant la prèvia com el post les jugadores del Barça especialment i també del Madrid, que a vegades això, bueno, no s'ha vist ni molt menys en clàssics com els que hem vist en masculí.
Sí, és que de fet hi ha un tuit ahir de la Laia Coll, que és la periodista que narra el partit per RAC1, una dona que va narrar el partit, que també és una molt bona notícia, que deia que al final de la Transmi, quan ja sortia del camp, es va trobar una seguidora del Madrid amb la samarreta, li va fer un parell de preguntes i resulta que era la mare d'una de les jugadores del Real Madrid, d'Esther, una de les jugadores, i li deia mig plorant que tot i haver perdut el Madrid, el que havia viscut havia estat increïble, històric i de pell de gallina, no? I aquesta esportivitat amb què tothom va viure el partit, jo potser no l'anomenaria clàssic perquè el Madrid de futbol femení fa, com aquell que diu, 4 dies que està creat.
Bé, jo em refereixo quan hi ha una també... competició sí. Madrid-Barça, no, perquè es comentava molt a xarxes i va donar molt la volta a la fotografia que es va fer Alexia Putellas amb una sèrie precisament de... Hi havia una mare d'una jugadora del Madrid i més familiars, tots vestits, evidentment, del Madrid, i Alexia es va posar allà, es va fer una fotografia i tots tan contents. Això és impensable en futbol masculí.
Ui, no. Exacte. No.
Tu no veuràs Cristiano Ronaldo al seu època, quan estava al Madrid, o Messi quan estava al Barça, fent-se una fotografia amb tots els aficionats de l'altre equip. És a dir, això no era possible.
I menys del
Barça. Per això t'ho dic.
Però és que ni tan sols veuràs...
Les abraçades que hi van haver després, no? Entre elles,
clar,
entre les jugadores.
Dir, no?
Clar, em va semblar fantàstic.
O fins i tot jugadores del Barça amb la seva pròpia afició, fins al punt d'estar-se mitja hora després del partit al Camp Nou firmant autògrafs.
Exacte.
Això no, de la teva pròpia afició, això no ho veuràs en futbol masculí. Potser anys enrere, molts anys enrere s'hauria vist. Ara ja no, s'ha contaminat moltíssim, això és veritat, i per tant el creixement del futbol femení esperem que es produeixi, però que no arribi a aquest extrem, no? Que és fins i tot contraproduent i es produeix, ho hem comentat altres vegades, com una pantalla, mai més ben dit, perquè moltes vegades la pantalla és real entre el futbol masculí i els seus aficionats.
Això et demostra, per tant, que el futbol femení aporta altres valors, no?
Clar, totalment. Si tens... bueno, ara jo callo, perquè aquí m'agafa, m'encenc i llavors faig el meu d'allò, però clar, jo penso, jo tinc una criatura, no? En tinc una, doncs jo me'n vaig abans a veure un partit del Barça femení que masculí,
doncs, Neus, has de venir a veure com juga la meva filla bàsquet.
Bueno, això també.
Amb el petit plançó, on no importa qui guanyi o qui perd, sinó que l'important és participar.
És participar-hi, clar que sí.
però ara que menciones el bàsquet, això passa amb altres esports. És a dir, crec que és qüestió de futbol masculí, eh? Però amb altres esports hi ha més esportivitat, hi ha més valors, això és així, eh?
Cert,
no.
Cert.
Ara no mencionaré esports perquè me'n deixaria molts, però hi ha molts esports on això també es produeix, siguin masculins o femenins, més enllà del gènere. Uh-huh. És qüestió també d'aquests esports que no estan tan contaminats,
cert,
per aquesta bruma mediàtica.
Aquest seria el cas de l'hoquei, per exemple, també, David?
He dit que no volia dir esports. Sí, clar, l'hoquei, sí, segurament esports no tan mediat. De fet, és que són pràcticament tots menys el futbol.
Clar.
És que el futbol és l'esport rei, el que s'ho emporta tot.
Possiblement és una qüestió de solidaritat, no? O sigui, quan tu no ets l'esport rei, com que no diré que et sents marginat, però sí que saps que no estàs en aquella categoria, no? Potser això també ajunta, no? Entre aquelles persones que estan en la mateixa situació, entre aquells equips que estan en la mateixa situació.
Sí, i també estem cometent l'error de parlar de futbol masculí generalitzant. És a dir, esclar, aquí depèn de la categoria on vagis, no?
Cert.
No és el mateix anar a veure l'Olot que anar a veure el Barça.
Uh-huh.
Quan vagis a veure l'Olot podràs fins i tot parlar amb els jugadors. Quan vagis a veure el Barça no t'hi podràs ni acostar. Doncs aquesta distància es produeix en futbol masculí d'alt nivell, això s'ha,
sí,
de remarcar. I llavors hi ha altres esports que, com dèiem, no estan tan contaminats per tot aquest efecte mediàtic, on també tot és molt més proper, molt més natural, no? Molt més autèntic.
Sí, certament. Molt bé, doncs, David, recordem una mica les transmissions d'aquest cap de setmana aquí a casa nostra. Bé, de tot plegat, tenim hoquei, futbol i el CPA.
Sí, l'hoquei patins en horari poc habitual, dissabte a les 4, raspeig, hoquei Olot, per tant fins a Alacant haurà d'anar en Roger Isern a narrar aquest partit contra el CUE classificat, mentre que el futbol serà diumenge al migdia a 12:15, des de les 12 a Ràdio Olot, aquest Hospitalet Unió Esportiva Olot, amb el debut de Mànix Mandiola, i pel que fa al patinatge, en directe a Ràdio Olot diumenge a partir de les 6 de la tarda, amb el final de la competició júnior i amb tota la competició de grups grans.
Quin tip que te n'havies fet, David, anar cap a Terres a la cantina
sí.
A narrar partits, eh?
Mira, no ho trobo especialment a faltar, veus? Tot
mira,
i no.
Es fa llarg, eh? Encara mira fins a València, paciència, però a partir de València, no? I allò és llarg.
Sí. Un dels avantatges de ser tercera, veus?
Sí.
Bé. Però
sí,
també
sí,
t'he de dir que ara el grup català de segona federació ja no van a València. Aquest any han anat cap a Aragó.
Sí,
seria uns altres tipus de viatges, a veure si els podem fer la temporada que ve.
Va, David, que vibrarem molt aquest cap de setmana amb vosaltres i amb les vostres transmissions, perquè la veritat és que ens espera un cap de setmana de luxe. Gràcies,
adéu-siau.
Per cert, això que tu comentaves, Neus, de poder interactuar amb els jugadors o de poder-te comunicar amb ells, fins i tot de demanar algun autògraf, una cosa que hauria de ser tan senzilla. Això, gràcies a la pandèmia, com que els concerts s'han hagut de fer en petit format, això s'ha instaurat molt.
En el món de la música.
En el món de la música, sí, que quan acabes de veure algun concert puguis interactuar, saludar, parlar amb les persones que han estat a dalt de l'escenari. Per exemple, jo recordo per Festes d'Altura el concert de les Say Sisters,
sí,
que tothom s'hi va poder abraçar, i mira que no podíem fer-ho gaire.
No es podia fer massa, no.
Però, clar, jo recordo que amb la meva filla li vaig dir, això quan vagis a veure la Lady Gaga no és habitual, que després del concert puguis estar parlant amb ella. Però bé, són aquelles coses que ens ha deixat la pandèmia i que suposo que si el futbol femení va creixent, això s'acabarà perdent, també, aquesta proximitat.
Sabria greu, perquè seria una bona oportunitat de canviar models i coses. Jo penso que un cop entra el capital pur i dur, els milions i els egos, a partir d'aquí la cosa canvia radicalment, no? Passa amb altres sectors. Però sí que és cert que veure aquesta esportivitat, aquests valors que sempre hem dit, no? Que l'esport hauria d'unir, no desunir, que
sí,
ha de servir.
Certament.
Que passa que quan s'ha mercantilitzat tant, evidentment perd tota la seva essència, passa a ser un producte, que és el que són aquests grans clubs en futbol, especialment, ara ho deia en David, masculí, no? I pot passar en altres disciplines a segons on, no? Però que veure com el futbol femení ahir era emocionant veure un Camp Nou, no? Els que hem estat alguna vegada al Camp Nou, veure el pleníssim, ple d'això, de famílies, d'homes, de dones, de nenes, vibrant i veure les jugadores que per elles no em feia gràcia perquè al principi feien entrevistes i moltes nenes deien i per què elles no poden jugar al Camp Nou? No? Gran pregunta. Doncs a veure si això també fa replantejar el club algunes coses.
I tant que sí. Bé, hem d'anar acabant. 5 minuts, 3 quarts d'11.
Indústries, sales blanques, oficines, comerços, vidres, pàrquings, grafits, comunitats de propietaris, xemeneies. Què necessites netejar? Neteges Llimpiolot. Professionals de la neteja. Notaràs els resultats. Informa't a llimpiolot.es o al 972 26 68 72.